Bé, comencem l'última comunicació, després vindrà una ponència. Aquesta és de Josep Pujol, de l'Escola Superior de Música de Catalunya, i el títol és Ressonàncies musicals en l'obra de Francesc Fontanella. Quan vulguis.
Bueno. És que estic acostumat a un Mac.
Bon dia, jo sóc un dels musicòlegs de la sala. Espero que no sigui l'únic. També em sembla que justament en aquest congrés, i especialment avui, s'està posant una mica de relleu la necessitat d'aquestes confluències interdisciplinars i que ens anem trobant més un tipus de gent que a vegades treballem molt les nostres parcel·les i en el cas de la barroca i especialment de la literatura i la música em sembla que més que mai fa falta unificar esforços i treballar plegats. El primer sorprès en l'acostament de Francesc Fontanella des dels interessos musicològics he estat jo mateix, perquè he de reconèixer que jo tenia un coneixement molt superficial de l'obra de Fontanella i he començat a veure una mica els sorprenents enllaços i interessos que pot tenir per un musicòleg. D'entrada, dels aspectes contextuals. Per exemple, jo no sabia, ni crec que hi hagi gaires musicòlegs que sabien que en el Vexamen hi apareix Joan Cererols. I aquest Vexamen que va tenir el convent de Santa Caterina a Barcelona el 1643, que a més també contextualment ens informa molt una mica dels espais per la música, perquè aquest Vexamen, que es va donar-se al convent de Santa Caterina amb unes festes de rebuda d'una relíquia de Sant Tomàs, es va fer amb tota l'ostentació de música i altres instruments festius, i que a més el Vexamen va durar 2 hores, perquè entremig hi havia una copla de ministrils que de tant en tant tocaven una companyia de ministrils que hi havia en el cor. Per tant, doncs, hem de veure que justament aquestes declamacions o aquests aspectes que podrien ser purament retòrics o orals, la música també hi era present. Per la part de Cererols és interessant, perquè, per exemple, això que des de la banda de la filologia és tan conegut, i ho sabeu moltíssim, jo crec que des de la banda de la musicologia no crec que sigui gaire conegut. I podríem posar una relació una mica que Cererols... Llavors és molt curiós, perquè era un jove novici d'uns 25 anys, em penso, i és curiós que aparegui al mig entre uns poetes llunàtics esmentat en aquella zona. Per tant, podríem veure una mica aquestes relacions que hi ha de context que trobem sorprenents entre la literatura i la música. Però estrictament de la manera textual i quan comencem a posar-nos en l'obra de Francesc Fontanella, el que sorprèn una mica és, i que el que costa una mica és destriar una mica el gra de la palla. És a dir, hi ha molts elements que semblen musicals i que primer el que hauríem de veure és si realment és pur retòrica, pur formulisme, o realment fa referència a aspectes instrumentals o musicals. Per exemple, jo diria que aquesta cançó que apareix en l'Égloga era del dia aquella edat primera. Jo diria que això és pura retòrica, és a dir, que mai havia tingut una melodia en la qual això estigués pensada per ser cantada. Això, per tant, d'una banda, això dificulta una mica de saber exactament doncs, què era realment per ser cantat del que era per ser recitat. Jo partiria una mica, per tant, del que es dona per suposat, una mica dels estudis que heu fet des de la filologia, del que es dona per suposat el que sí que hauria de ser cantat. Agafant una mica la distinció que fa Maria Mercè Miró i l'organització una mica peculiar, suposo que això també n'heu parlat una mica de la manera d'estructurar l'obra de Francesc Fontanella, sempre col·loca unes lletres per cantar al final de diverses seccions. La poesia amorosa 1, que està dedicada a Nisa i Elisa, la poesia amorosa 2, que està dedicada al cicle de Gileta, després hi ha la poesia religiosa, la poesia satírica i jocosa. Se suposa doncs, que aquí hi han 61 lletres per cantar. Déu-n'hi-do. Per tant, doncs, la part musical aquí pot ser bastant interessant. Però és que, a més, amb aquesta distinció que fem, es perdria algunes de les altres peces que explícitament no s'anomenen lletres per cantar, però em penso que els hi hem de donar per suposat. Justament Joan Carles Gomis parlava dels goits i ja donava per suposat que s'havien de ser de cantar tots. Francesc Fontanella té els goits a Santa Magdalena i a Santa Rosa. Gairebé segur que aquests goits havien de ser cantats. Estem parlant, en aquest cas, d'una producció culta. La prova que serien cantats és si mai trobéssim un imprès on aquests goits apareguessin, vinculats a determinada capella, determinada ermita. Llavors això ja ens duria la prova fefaent de que realment aquests goits eren per ser cantats. Però, com a mínim, que Fontanella pensava en la seva musicació, això era segur. Sinó, a part, tot el tema de les melodies, ja hem parlat una mica del tema dels contrafacte, aquestes melodies dels goits eren fàcilment intercanviables. Si mireu una mica la quantitat de goits literaris que tenim a les diverses ermites, sobretot a Catalunya, que és brutal, també en el segle XVII, i en canvi les melodies que s'han recollit de goig, em sembla que era Francesc Baldelló, té un recull de melodies de goig que va fer als anys 30 i no en recull pas massa. Per tant, què era el més freqüent? Doncs el més freqüent és que es reutilitzessin les melodies de determinat lloc, doncs s'apliquessin amb uns goits nous. És un mecanisme econòmic, fàcil, i que no cal massa complicació per cantar-los. Per tant, aquells goits segur que els hem d'incloure en aquest apartat. Les Nadales i els vilancers dialogats que Maria Mercè Miró separa, en el fons, la línia que els separa són molt, molt primes. És a dir, simplement que els vilancers hi ha un diàleg i les Nadales no. Però jo crec que de cares a la seva funcionalitat, de cares als espais pels quals estarien pensats, jo diria que els podem bastant unificar. Aquests vilancers i aquestes Nadales, jo vaig fer temps enrere una catalogació de les obres d'un compositor d'aquí Girona, de la segona meitat del XVII, que era Josep Gas, i veia que els arxius de la catedral eren plens d'aquests vilancets. I per tant, ens induïen a fer pensar que Francesc Fontanella potser s'hauria comportat com el que es deia un poeta vilanciquer. Els poetes vilanciquers eren el que necessitaven els mestres de capella per compondre les seves obres, és a dir, demanaven a algú, un poeta, que els hi fes les lletres. De Josep Gas es conserva justament alguna carta amb un poeta desconegut, no sabem qui és el receptor, demanant-li lletres per determinades festivitats, perquè realment les necessitaven per compondre, no només per Nadal. Quan parlem de vilancets, donem per suposat que és per Nadal. En el barroc, evidentment, un vilancet pot ser per Reis, pot ser per la Immaculada, pot ser per determinades festivitats, sants, etc. Per tant, això ens fa una llista bastant interessant de 78 obres cantables. Ara bé, d'aquestes 78 obres cantables, si mai algun d'aquests compositors els va utilitzar, no en sabem la partitura, no se n'ha conservat, no en tenim a més els aspectes de context, per tant, poca cosa podem saber, no, dels casos concrets. En tot cas, tampoc, a veure, és com mirant una mica les advocacions, hi ha Nadales i vilancets, però hi ha lletres per cantar que estan dedicades a la Puríssima, lletres per cantar que estan dedicades al Santíssim Sagrament. Dels vilancets, que sí que es conserva la partitura, n'hi ha molts dedicats a la Puríssima, perquè evidentment és una festivitat importantíssima. N'hi ha moltes que estan dedicades al Santíssim Sagrament, perquè per Corpus també era una festivitat molt important. Per tant, això et dona moltes pistes que segurament moltes d'aquestes lletres per a cantar doncs devien estar pensades per la musicalització culta per part d'algun d'aquests mestres de capella. Concretament, però, per tant, què podem fer? Jo vinc d'una escola, l'Escola Superior de Música de Catalunya, que sempre ens interessa molt la realitat performativa, la realitat que pugui convertir-se en alguna cosa musicable. I de tota aquesta ingent producció de Fontanella, doncs ben poca cosa la podíem convertir en una realitat musical. De totes maneres, no cal llençar la tovallola abans d'hora, perquè alguna cosa sí que es pot recuperar. Hi ha cinc obres, poemes de Fontanella, en les quals es canta el to de. Ja hem vist, ja hem parlat una mica d'aquest mecanisme, podem dir-ne contrafactum, perquè aquesta reutilització d'antigues melodies per aplicar en noves lletres, és que és un mecanisme, a part de l'aspecte simbòlic que se li pugui donar com a paraula Verònica, és un mecanisme molt pràctic. No, és, utilitzar una antiga tonada doncs, implica, una tonada que a més sigui molt coneguda, doncs implica primer que en el goig o on sigui no cal tornar a imprimir la melodia, perquè és tècnicament molt complexa, però és que a més tampoc seria gaire efectiu, perquè si hi ha poca gent que ja sabia llegir, imagineu-vos la gent que sàpiga de nota, per tant encara seria més inútil. En canvi, què millor que agafar un to de moda perquè es pugui, i més ajuda molt a difondre, perquè es pugui difondre determinats poemes. Però aquests mecanismes s'utilitzen, doncs, en aquest cas, amb cinc de les poesies de Fontanella. Amaranta, la ninfa més vella, Cristalina, campanya, Belisa de les Giletes, Sentiu, gran pena, i Ditxosos i humils pastors. Que hi apunta que Amaranta, la ninfa més vella, s'ha de tocar el to de la Mari Zápalos. Facilíssim. Qualsevol que escolti o es aficionat una mica a la música del segle XVII sap que la Mari Zápalos és una de les cançons més conegudes d'aquesta època. Fins i tot hi ha llarga fins al segle XVIII. Un text, una cançó que inicialment era Mari Zápalos bajo una tarde al fresco sotillo de Vacía Madrid. Doncs, per tant, aquesta melodia es coneix perquè a més se'n van fer versions i reversions per guitarristes, arpistes i teclistes, i per tant em consta que el grup de Xuriac, que justament acaba d'entrar ara mateix, ja ha fet una mica aquest mecanisme tan intel·ligent d'agafar la lletra de Maranta, la ninfa més vella, que evidentment mètricament coincideix, quadra, i cantar-la doncs amb la tonada tan coneguda de la Mari Zápalos. De Gigante Cristalino a Cristalina la campanya, fixeu-vos a més bé la ressonància amb el títol, que s'anomena, diu que s'ha de cantar el to de Gigante Cristalino. L'utilitat d'aquest congrés justament és que podem ajuntar esforços, i per exemple aquesta és una feina que gràcies a la doctora Lola Jossa i al musicòleg Mariano Lambia han fet molt. Han ajuntat una mica els tons que se sap que existien amb les partitures que també es conserven, i s'ha pogut anar casant molts de casos les seves melodies, i per tant quan apareixen aquests casos com el de Fontanella, doncs és relativament senzill de tornar-ho a acoplar. Lola Jossa va poder situar que Gigante Cristalino és un tono de Manuel Correa que musica originàriament una poesia de Lope de Vega, i per tant doncs, es pot reutilitzar. Perdó, que ha quedat una mica, aquí teniu l'inici dels versos de Fontanella, però han quedat una mica desconfigurats amb el canvi d'ordinador, i per tant doncs, és perfectament cantable. Bé, perfectament. El grup Xuriac, que em sembla que també la cantarà. Sí? Doncs se'ls planteja algun problema a l'hora de fer alguna realitat musical, tot això. És a dir, per exemple, si se suposa que aquesta poesia l'ha de cantar un solista, quina de les quatre veus agafem? El més habitual és agafar el soprano. No sé si serà el cas. Sí, no? I per tant doncs agafa el soprano, i per tant doncs canvies la lletra i quadra bastant bé. El que no crec que puguin cantar, perquè aquesta és una troballa una mica particular i bastant atzarosa, és la tercera, aquest de Ayer Angélica Supe, que se suposa que s'ha d'utilitzar a Belisa de les Giletes, aquesta poesia, una de les poesies del cicle de joventut de Francesc Fontanella. Bé, aquesta Ayer Angélica Supe, de moment, costava bastant de trobar d'on podia sortir aquesta tonada. Ja aviso que és una solució a mitges, no del tot satisfactòria, i que per convertir-ho en realitat musical també acaba sent bastant frustrant. Per tant, no crec que mai els puguin arribar a interessar. Bé, a mitges, un trosset sí. Us explico. Els estudiosos de literatura castellana, quan surt del barroc, quan surt Angélica, té moltes ressonàncies gongorines. Hi ha un romance d'Angélica i Midoro, de Góngora, que per cert refà un episodi de l'Orlando Furioso, de l'Ariosto, i on es narren els amors entre la princesa Angèlica i el pastor Medoro, que és una història de gelosia, perquè hi ha el comte Orlando que està per allà enamorat, etc. Per tant, penses, bé, potser busquem per aquí. Però curiosament, en aquest romance d'Angèlica i Medoro no hi apareix el vers "Ayer Angélica supe". Per tant, és una pista que potser una, simplement algú que va refer aquests ressons gongorins de, amb un nou to, amb una nova tonada, etc. La sort o l'atzar o el que fos va fer que el tema de la meva tesi doctoral, que no té res a veure amb Fontanella, jo vaig fer una tesi sobre els violencers de negre al segle XVII, que és una mica llarg i complicat d'explicar, però també en aquests violencers doncs, hi apareixen dintre aquests personatges tan curiosos que van adorar el portal o adonen, o també van amb la Immaculada, doncs un dels personatges més característics i divertits i còmics són els negres. Llavors hi ha tot un gènere molt nombrós on hi ha violencers, on uns negres estrafan una parla estranya i amb aquest argot dels violencers de negres doncs adoren a Déu, al nen Jesús, el que sigui. Doncs, bé, resulta que amb un dels violencets de negres hi ha un dels, en les coples, hi ha un dels solistes que es dedica a cantar tonades de moda. Tonades de moda, com per exemple amb aquest llenguatge de "Don Peldo al que los cueles llaman sin razón cruel", és un tros realment d'una tonada de moda que és "Don Pedro a quien los crueles llaman sin razón cruel". A cada cop és molt interessant perquè anem veient un tono de moda diferent. I també és curiós perquè normalment, així com els violencets, les coples reutilitzen sempre la mateixa melodia i canvien la lletra, aquí en canvi cada melodia de cada coble és diferent. I per tant ens dona una mica la pista que realment aquesta és la melodia que devia acompanyar cada una de les tonades. I clar, i la tercera tonada, com podeu veure, hi ha aquest... Perdoneu. A la tercera és "Ayer Angélica supe cómo bajabas al parque". I per tant ens dona una pista de que aquesta Angélica supe doncs es podria un cop transcrita, es podria aplicar. Per cert, us explico una mica el context. El tenor canta en aquest moment, diu, tenor negre, evidentment, "Por Dioza, que ahora va un tono que aprendí antes de ayer, y viene de medio a medio a la mula y aún al buey". I canta "Ayer Angélica supe cómo bajabas al parque". I responen al tiple: "Jesús Cristo, qué gran disparate, que eso los reyes no deben saber". Per tant, no devia ser tan conegut, entre altres coses, perquè aquesta peça és del 1700. I si estem parlant de Belisa de les Quiretes, que és una obra de joventut del 1639-1640, vol dir que cap de 50 anys encara podria tenir alguna vigència relativa a aquest to. Bueno, com les cançons de Nino Bravo, per exemple, vull dir que tampoc ens hem de... Vull dir que no és tan estrany que una persistència de 50 anys pugui tenir un to. La Marizápolos, la més de 50 anys té de durada. Per tant, però us deia que era una mica frustrant la troballa, perquè, esclar, això musica dos versos. I per tant, perquè és com una mena de cita. Això seria, si voleu, l'equivalent a un medley. I per tant només posa uns quants versos, i per tant si volguéssim musicar tota la Belisa de les Giletes amb aquesta música quedaríem bastant frustrats, i a més val a dir que jo que ho he provat quedaria amb bastanta violència acceptual. És a dir, sí que quadra pel número de versos, aquests heptasíl·labs, però en canvi els accents queda bastant, bastant forçat. Per això us deia que és una mica frustrant aquesta troballa de "Ayer Angélica supe". Queden dos, i amb això ja acabo ràpid, no sé com vaig de temps, però queden dos, però són molt curts, perquè sí que quedem una mica, com us diria, 3-2. Hi ha una nadala que sentiu gran pena, que diu que s'ha de cantar el to de la ministranda. És interessant perquè la tonada, el moment diu cantem lletretes, tonades pastorils, amb menestrils, amb moderns tons que siguin bons. Per tant, com si fos un to relativament recent, relativament modern, però no sabem encara quin és aquest to de la ministranda. I passa el mateix amb Dichosos i humils pastors, que hauria de cantar el to de Madama de Ricord. En aquest cas és un violencet dialogat, però em consta que estava parlant amb la doctora Lola Jossa, que em deia que justament a ella li sona molt tot això de Ricord o Ricorte, i que per tant, doncs, amb aquesta feina que estan fent de casar una cosa i altra, no seria tan inversemblant que d'aquí un cert temps o així també es puguin arribar a cantar tant la ministranda com la madama el Dichosos i humils pastors amb el to de la madama de Ricord. I penso que seria tot. Merci.
Molt bé, dues comunicacions molt interessants. Obrim ara un torn de debat, preguntes o comentaris. Albert?
No. Ah, val, estava pensant... Sí, sí, aquí és on trobaríem poemes en castellà. Fontanella té poemes en català i després els poemes en castellà estarien al segon cicle segons la classificació de... Sí, 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 té obra català i castellà.
Sí, sí, no, hi són, eh? Mm. Ja, això te surten sí, sí. També els en castellà, sí.
Sí, hi ha l'edició de Maria Mercè Miró.
Hi són tots.
Hi són tots. Mm.
Quan dic sí, vull dir sí properament, perquè com que pertany a l'àmbit religiós, aquesta poesia està just en fase d'edició crítica, perquè té també tota la part més profana, amorosa, etc. i aquesta part religiosa està duent a terme ara i per tant s'incorporarà com una poesia perfectament pròpia de Fontanella, no la plena.
En tot cas, és normal, ja he dit una versió en castellà al final de la tarda. De fet, i algunes, això ho pot explicar la Marta més bé, les giletes no són totes de joventut, sinó que n'hi ha una part que va més una maduresa, això és una cosa que canvia respecte als estudis de la Miró, i hi ha tota una part important de poesia religiosa, que és poesia de Calculem, que és escrita a Perpinyà, i aquí hi ha poemes en castellà, i a més, alguns d'aquests són poemes que s'envien a celebracions festivitats religioses a Barcelona. Per tant, quadren bastant amb tot això, cosa que no passa, segons sembla, l'Albert hem intentat establir amb la poesia de la primera etapa, que és l'etapa, diguem-ne, de no religiós, perquè moltes vegades dividim Perpinyà i ens dona la sensació, tenim la sensació que tota l'etapa de Perpinyà és l'etapa de religiós, i no és així. És a dir, l'exili o l'acollida de Perpinyà és un trencament, però l'etapa no és Perpinyà a Barcelona. És un altre tema.
En tot cas, sí que és curiós això, no? Que la producció en castellà de Fontanella coincideix amb l'època en què Fontanella no viu a França, no? Viu a la part de Catalunya que era França i, per tant, està fora d'Espanya. Curiós. Marc.
Sí, m'he preguntat a les veïnes que has trobat amb l'Apalos si podem arribar a fer una idea en quins contextos, en quines situacions podrien cantar aquest tipus de cançons?
Jo ni idea. Dels espais de la part d'aquesta música profana m'imagino sempre reunions particulars. Evidentment, fora de, no és un àmbit religiós, no té res a veure amb l'Església i, per tant, doncs, amb alguna festivitat privada, el que sigui, però no se m'acut altre moment que pogués donar-se.
I amb un acompanyament musical gaire extens, o quin tipus de formació musical ens hem d'imaginar acompanyant
En general, el barroc és molt pràctic i llavors sempre aquesta idea de que tenim pensats de que determinada peça s'ha de cantar d'una determinada manera única, exclusivament, el barroc s'adapta molt a les circumstàncies que té. hi ha aquesta tècnica del baix continu, és a dir, que hi ha una melodia greu que ha d'acompanyar, i hi ha casos, evidentment, un baix continu sol demanar un instrument polifònic, per exemple, la corda, que és molt pràctic, des d'un saltiri o una arpa, i si pot ser, doncs, algú que, un altre instrument que subratlli el baix. El baixó, per exemple, és un instrument que és molt, 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 molt freqüent. Per tant, doncs, amb un instrument de corda, si es vol complementar amb un baixó, o de corda, o de teclat, o de vent, fins i tot un orgue, també, doncs, amb això ja n'hi hauria ben bé prou. Que si resulta que es poden arribar a trobar quatre persones i saben de música i es poden atrevir a fer aquesta versió 4, doncs, fantàstic, eh? Però em sembla que no, ens hem de pensar molt en aquestes realitats una mica variables, canviants, a disposició una mica del que hi havia i que es pogués fer des d'una qüestió més mínima, un solista i un acompanyament, fins i tot, bueno, fins i tot podem pensar, doncs, que el mateix cantant s'acompanyés ell mateix d'un instrument, d'una guitarra o que sigui, o una arpa, i per tant, doncs, una orquestra, és a dir, una persona sola ja ho podria arribar a fer perfectament.
Pregunta, i els intèrprets podrien ser gent també amb capacitat per escriure les lletres relacionades, és a dir, podem pensar en intèrprets que més a més intèrprets fossin autors?
És a dir, si els cantautors, diguéssim, existien en el 17. Home, sabem, sí, tenim constància de que hi ha alguns d'aquests compositors que ells mateixos després ho interpretaven, d'aquest tipus de... Hi ha gent professional que es dedica a això, però a més, també, cada vegada, ja en el 17 es dona molt aquesta idea de música per dilatants, és a dir, música per aficionats. Tenim, per exemple, a més, el tractat de guitarra de l'Amat, que a més tenim una edició gironina, i que està pensat molt això perquè la gent poc formada, doncs, quasi bé ella sola pugui aprendre a tocar la guitarra. Per tant, també ens hem de pensar que una cosa són les capelles, els professionals, i després tot el món de les cobles, que és una altra, i després encara el món de la música de la privacitat, en la qual, doncs, el 17 ja tenim testimonis una mica d'aquest tipus de producció. On els convenç també una mica.
És que, de fet, l'espai hauria de ser el mateix, no? Una mica, és a dir, l'espai que estàs descrivint tu, que és un espai tancat, una casa...
Etc. Exacte, sí.
Perfectament.
Lliga.
Les coses també són tons populars.
Sí.
Sí.
Dir, jo suposo que no hem trobat, pregunto, partitures d'aquest tipus d'enllaçets, o sí, entre altres coses, pregunto tu, perquè és que no feia falta.
Exacte.
És que no feia falta, sí. És a dir, com que ja sabies la melodia, i després suposo que també el que passava és, jo vaig estar mirant això de Marita Palos, i suposo que es pot aplicar tot, la lletra de Marita Palos és una mica picant.
Sí.
Clar, és a dir, quan tu senties aquesta lletra que era picant, encara que la lletra de Fontanella no sigui picant, ja et posaves a riure.
Clar, exacte.
Té gràcia, però clar, si no tenim la lletra, és a dir, ens costa sí. Molt, vull dir que hi havia tot aquest joc, i això es donava en àmbit privat, o en àmbit privat, que també és un àmbit comercial, o sigui, és exactament el mateix àmbit, encara que no ho
sabia. Sí, exacte, sí.
Una reunió d'amics o una reunió de
mort. Ah, exacte, sí. I musicalment també segur que, per exemple, la tessitura, és a dir, l'àmbit que havia de cobrir, doncs ja es feia que no fos especialment complexa, que es pogués, que tothom ho pogués cantar, i ni especialment complexitats en la melodia, és a dir, fer-ho una mica senzill perquè tot això sigui accessible, efectivament. De fet, aquests tonos que hem vist, molt complicats de cantar no són, eh?
Busques la Marita Palos,
sí.
Pots posar la cançó, bueno, jo crec que és fatal, pots posar la lletra de Fontanella sobre i quadra.
Exacte, fet a la una, em sembla que ho sentirem, no?
Sí,
vull dir que això serà el gigante cristalino, tot això, doncs, sí, ja veieu que no, és una veu molt natural, així encara hem de passar un cert temps perquè comenci a haver segons quines tendències belcantistes, així, vull dir, aquí no, és un altre territori.
Sí. Sí. En el cas de Fontanella, clar, tenim un testimoni, per exemple, que l'any 43 van encarregar uns villancets, que són uns villancets que en teoria no tenim, o sigui que sí que hi havia, diguem-ne, uns encàrrecs específics en funció de determinades formes, també, no sé.
Sí.
Clar, en les monges passa... Ai, sí, mira. Sobretot...
No, ja està.
Sobretot passa... que sobretot... I aquí, pujar aquí dalt.
Sí. Ara.
Sobretot passa, s'hauria de mirar en el cicle de villancets a professions. Aquí sí que segurament eren villancets que representaven en determinats, o sigui, es representaven per en la catedral, tenim moltes mostres, la catedral de Barcelona, etcètera, etcètera, i aquí estos sí que eren villancets segurament encarregats a poetes i després eren musicats. Nosaltres tenim la versió més popular, o sigui, en els manuscrits de les monges hi ha la versió més popular que i es corresponen a diferents tipologies. Hi ha els villancets que es cantaven en festivitats públiques, no? Quan la monja entrava a professió era un esdeveniment que se celebrava com si fos un matrimoni, seria un matrimoni espiritual, i aleshores tenia tot aquest aparat festiu amb els villancets, etc. I aquests sí que es deduïs que devien ser encarregats. Després, el que comentava, les monges tenen unes coples representades, cantades en l'ambient més privat, en les seues festes més privades. Aquí sí que es pot veure que aquests devien ser encarregats.
Sí, justament, ara que parlàveu de vilancers de professió de vel o de religiosa, Josep Gas en té dos i es conserva la partitura. Es conserva la partitura i es nota perfectament que és justament aquestes circumstàncies, és a dir, normalment som famílies benestants de la ciutat, de Girona, que em sembla que són de Girona, que la seva filla o qui sigui se'ls fa monja i llavors encarrega una festa molt solemne. I una manera de demostrar és que doncs, encarrega el mestre de capella de la catedral que facin uns villancets expressament, prèviament suposo que ja han encarregat alguna lletra, i són villancets que sí que són molt més complexos i que això l'ha de cantar la capella, que no pot cantar-ho, no pot cantar els monges o això perquè realment sí que hi ha molta polifonia i són... Efectivament, ho són. Sí, ho són, eh? Ho són, són a diverses veus i no són senzills. No estic, és de Josep Gas, no té res a veure amb Fontanella, en aquest cas, eh? Però vull dir, les circumstàncies d'un villancet de religiosa, en aquest cas sí que és això, tècnicament complexos.
Tornant a la difusió de les tonades, jo no soc musicòleg, però si no m'equivoco, en aquesta època la improvisació és una virtut. I fins i tot, em sembla que les partitures no s'han d'entendre com a partitures, sinó com a...
Com a punts de referència, sí. En Joan Carles Gomis n'ha parlat una mica d'aquesta possibilitat d'improvisar damunt d'una melodia base dels Goits. I efectivament, una cosa seria aquesta melodia base que tenim, però clar, aquest pas cap a la realitat sonora amb improvisació, això sí que no en podem tenir massa idea de com es devia produir. I encara menys en els casos de Fontanella, que ni tan sols hi ha la partitura, és a dir, el to de la ministranda, el to de la... I per tant, doncs, a partir d'aquí... Bé, sí que hi ha alguns manuals de tècnica improvisatòria en el 17, però no sé si el Xuriac ho fa, ho aplica i improvisa. Sí? Ho dic perquè, clar, també... Va bé, suposo, improvisar alguna cosa, perquè si no la tonada pot arribar a ser molt repetitiva. Hi ha tantes estrofes que al final pot ser allò un mica monòton, no? Aplicar sempre la mateixa tonada a cada una de les estrofes.
Sí, bueno, el material en general és un material molt escuet, no? Dels mètodes. Gairebé tots provenen de la guitarra, de mètodes de guitarra, quan hi ha una cosa més popular. I, bueno, bàsicament és... hi ha com una mena de pràctica, més aviat a fons i senyalaments molt precisos de com ha de ser la música i tal. O sigui, hi ha tot una mena de matriu, matriu a nivell de danses, de sones, sobre els quals doncs, entenem que si hi ha tant de material, evidentment no és un material molt conegut perquè no és un material de l'imprès, però hi ha molt manuscrit que tenen aquest tipus d'invitació, no? Aquesta cançó, aquesta lletra, per el tono de Maria Llari, per el tono de... Doncs això dona a entendre que potser igual des del material musical no era realment només important.
Clar.
No, no hi havia necessitat de fixar amb precisió aquest material musical perquè
clar. Bueno, més tot...
experimentar a la pràctica que quan agafes un son, d'aquest, no? Quan intentes cantar sobre, tampoc hi ha 10.000 possibilitats melòdiques. Fas una cançó amb un aire, en un ritme que té tres acords, doncs, a més que tens molta, molta, molta imaginació i quan és una peça de contemporània, trobaràs ja quatre notes per cantar. També hi ha alguns textos d'escriptura polifònica, que a més el contrapunt més estricte i més sofisticat d'això parla de tipus de polifonies construïdes per de Fauardones o no sé, com Santa Maria, no?
Bueno, després també tenim la tècnica de les diferències, que és una mica com el tema de les variacions, diguéssim, eh?
Sí, exacte. Això és una cosa més derivada ja a la part instrumental,
sí.
Allò, és sobre aquest material, que precisament aquesta característica de ser tan simple, no? I tan sintètic, doncs hi ha la possibilitat per demostrar amb els instruments això i a nivell de la vocalitat i els cantants. Evidentment, he proposat textos nous de buscar matisos amb les melodies. Però...
Jo li volia preguntar una cosa a la Verònica. No sé si ho he entès bé, quan estaves parlant de la influència del poema de Fontanella, no, els versos que repetien...
Sí. No, és fidel, és una reproducció fidel.
Però m'ho ha semblat bé, estem parlant de dos versos o hi ha més...?
Sí, no, són dos... Sí, són dos versos perquè la composició va quedar incompleta. Després de... Ja, és un fragment i després ja hi havia fulls en blanc. És a dir, jo entenc que anaven a... que es pretenia completar.
És que...
L'únic que hi ha de propi és el fragment inicial en què elles diuen una pastorcilla cantava en su idioma,
això...
i després incorporen...
Incorporen dos versos, sí. I es queda... O sigui, no continua.
Sí, és incompleta.
Clar, és que jo pensava, bueno, m'he estat mirant la poesia que has projectat i de fet es tractava de dos versos, m'ha semblat, que es repetien, que eren com sí. Una espècie de cançó popular.
Sí, sí, de tornada.
Exacte, sí. Com una tornada. I quan preguntava si aquí podia haver realment la influència del poema de Fontanella o és que això era una cançó popular.
Sí, també podria ser. Sí,
que,
sí.
Saps, que tots dos, sí. Diguéssim, bevessin de la mateixa...
Sí, també bona. Podria ser, sí. Però és que crec que era... Sí, és la primera estrofa. No és només la tornada.
Ah, sí. La pastorcilla sí. També és de Fontanella.
No, això no. En primaveres, com és?
Se muden
les ires, bla, 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 i després hi ha els dos versos. Tot això és de Fontanella.
Ah, sí, exacte. Sí, sí. Vale, sí. Et preguntava si només eren els dos versos.
No, ara, és, és que m'havia confós jo. És la primera estrofa i després s'incorpora la tornada. Per això jo intuïa que volien copiar-la sencera, perquè en aquest cançoner hi ha diferents mans i els cicles estan copiats aleatòriament i quan veus que hi ha fulls en blanc és perquè hi havia la intenció de reprendre alguna transcripció, etc. I en aquesta ocasió els fulls van quedar en blanc i jo intuïsc per seguir copiant-la o, sí, o ampliant-la.
Alguna pregunta més? Sí, Pep, vols celebrar l'última?
Això s'ha quedat intermitent. Una pregunta. Bé, una indicació purament per recordar que potser la vinculació entre l'escriptura i la música, la poesia, particularment la lírica, en èpoques més regulades que la nostra, des del 18 cap avall, són més properes que no ens pensem. Recordava justament, vull recordar unes paraules d'Alvaro Torrente i ens evocava el poeta, en aquest cas parlava de Lope, que el veia literalment amb una guitarra, ell també ajudant-se o cantant les seves pròpies composicions, també parlava d'aquesta possibilitat molt, molt, diguem-ne, possible, en cas de l'ombra. Jo ara vull recordar, per exemple, el cas del poeta de la segona meitat del segle XVI, Pere Serfí, que de fet és un pintor, sí. Però del qual sabem, perquè m'ha deixat un registre imprès de les seves poesies i altres manuscrits, però en el testament del qual hi havia instruments musicals.
Sí, sí, sí. Sí.
L'individu no pas estrafolàtic, sinó justament escrit, veia que era la decoració que avui tendim a veure-les bastant més per separar. Ara bé, sí que tinc una pregunta, i la pregunta és ara si t'atreviries, des de la meva ignorància,
si aquesta pregunta és possible, delimitar si hi ha alguna estructura més o menys fixa, per això tan vaga, tan ambigu, que són les lletres per cantar. Perquè en tot en ell en veiem unes estructures més o menys fixes, o si lletres per cantar podria ser un sonet o qualsevol altra composició mètrica.
Jo diria que són bastant variables, però sempre hi ha una, com una base, que sembla que us en va parlar una mica l'obra de Torrente ahir, que és una mica l'esquema base del vilancet, que a vegades s'aplica a altres casos, al to, no? És que és una estructura base d'estribill o coples. Però hi ha molta variabilitat. Recordeu que l'estribillo, o la tornada, diríem, és aquesta part que es repeteix, que potser literàriament no és tan interessant, però en canvi musicalment quan es treballa és la part més interessant. Mentre que les coples és la part que narrativament i fins i tot literàriament poden ser més interessants i en canvi musicalment són les parts menys interessants perquè repeteixen molt la mateixa melodia, excepte en alguns casos. Ara bé, a partir d'aquesta base binària, estribillo o coples, aquí podem entrar a molta variabilitat. És a dir, pot ser que hi hagi estribillo, coples, que es torni a repetir l'estribillo després de cada coble. A vegades, quan això s'imprimeix, ens ho diu, que allà recupera un altre cop l'estribillo. Cosa que vol dir que una cançó, una peça d'aquestes característiques, si es fan totes les repeticions, pot arribar a durar tres quarts d'hora. I podria ser bastant farragós. Altres vegades devia ser una estructura més simple d'estribillo totes les coples i després un altre cop l'estribillo. I fins i tot després també ja s'admeten altres possibilitats. És a dir, que per exemple, no es repeteixi tot l'estribillo, sinó que només es repeteixi una part final de l'estribillo que torni a aparèixer al final de cada coble. Per tant, sí, a partir d'aquest esquema binari d'una part que es repeteix i una part que no, les combinacions poden ser bastant variables, musicalment.